si no me quieres oír, lo que aquí vengo a cantarte, me voy a tener que ir con la música.
Este jueves, Vivir la Música, con Ángel Esteve, de 7 a 8 de la tarde, en Ripollet Radio, y en internet, ripollet.cat, y se repite el domingo a las 11 de la mañana. Vivir la Música, las historias de la historia, con las anécdotas y los argumentos de la música culta, de la ópera y de la zarzuela. Este jueves, de 7 a 8 de la tarde.
Buenas tardes, otra vez comparto con ustedes esta hora de radio en la que como invitado tengo a un buen amigo de toda la vida, a Jaume Sariol, que es el presidente de la Asociación Radio Ripollet, porque hoy, 19 de abril de 2012, hoy hace 30 años que nació la radio en nuestra villa. Fue en 1982. Este es el programa número 168 en Ripollet Radio, a los que si sumamos los 401 que hice en Radio Ripollet y los 75 de Intereconomía, lo convierto en el número 645. El teléfono de Ripollet Radio es el 93594-2164. A las vías técnicas está Jordi Puy, os habla Ángel Esteve. La radio a la carta la pueden encontrar en internet poniendo ripolletradio.cat. Señor Jaume Sariol, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
Hoy, 19 de abril, 30 años. Enhorabuena.
Gràcies, moltes gràcies. I saps que també és compartides amb tu, Ángel, perquè va ser també un dels iniciadors, si no dels primers, doncs seguit gairebé del primer grup inicial, veu entrar tu i uns quants més, no?
Pues hoy, hace 30 años, en la primavera de un mes de abril, en Semana Santa, comenzó a emitir una emisora en Ripollet. Como este espacio es principalmente musical, que por cierto también empezó en primavera, antes se llamaba Momento de Zarzuela y se hizo en primavera, pues vamos a escuchar unos compases que anuncian la llegada de este tiempo del año. Un violín, y es la primavera de Vivaldi. Y verán, observen la pieza, porque en ella, para que la comprendan y la vivan, verán que un violín solista notifica la llegada de la estación del año, y otros imitan más tarde el canto de los pájaros. Luego la ondulante melodía describe el agua brotando de una fuente, y de pronto aparece un instrumento solista indicando una tormenta, algo propicio en esta época del año, que lo mismo hace sol que se está cayendo un aguacero. Escuchamos el Allegro de la primavera de Vivaldi. Bueno, Jaume, la primavera de Vivaldi, una primavera aquella de Ripollet.
Maquíssima, vull dir que és d'aquelles cançons que... aquella música que et deixa...
I aquella primavera de Ripollet en la que surgió la idea de la ràdio, ¿quiénes fueron? ¿Cómo surgió?
Bé, mira, en aquells moments corria el 82, recordem que el 83, el 23F famós, un cop d'estat, el 82... no sé si ja havia guanyat Felipe González les primeres generals, no recordo si al febrer, potser sí, no recordo exactament. I bé, doncs a Ripollet ens trobàvem una situació doncs que gairebé, o no gairebé, no hi havia cap mitjà de comunicació, ni escrit, ni oral, ni res de res de res, ni municipal, fins inclús ni municipal. I a partir d'aquí, doncs, un grup de gent, amics fonamentalment del poble, recordo que potser les primeres reunions les vam tindre el Joan Puig, el Carles Font i jo mateix, no? A partir d'aquí es va anar afegint gent, ens reuníem a la llibreria Pinatons, al carrer Montcada, uh-huh. Carrer Montcada, ens deixaven allà un espai i un grup de gent, doncs, que vam... gairebé als inicis ja érem 7 o 8, i, bueno, el primer plantejament era fer un mitjà escrit, una revista... però em sembla que va ser el Joan que coneixia els inicis del boom de la ràdio, sobretot del Vallès, que ja havia sorgit, Ràdio Matadepera, Ràdio Cardedeu,
Joan Puig,
sí, i deia, doncs, potser, perquè un dels temes era l'econòmic, no? Fer un mitjà escrit suposava diners, suposava, i després d'algunes experiències que hi havia hagut anteriorment potser no ho veiem massa clar, i el Joan dit, per què no una ràdio? Perquè, carai, tots vam dir una ràdio, què és això? Això semblava una cosa tècnicament i humanament impossible, no? Acostumats als grans monstros de les ràdios, doncs, que coneixem, en aquest moment Ràdio Barcelona, no existien ni Catalunya Ràdio, ni RAC1, només existien les de sempre, Ràdio Barcelona, Ràdio Nacional i Ràdio 4, que potser era la que Ràdio 4 en aquests moments... tenia un cert parlar en català, que també era una cosa important, no? I a partir d'aquí, doncs, la idea, doncs, no va desagradar, i vam dir, coi, i això com se fa? Perquè ningú tenia ni idea, no? Mm-hmm. Diu, pues mira, agafem un emissor, tu tens tocadiscos, tu tens això, muntem, busquem un local... I això és senzill, així. Diu, així? De senzill? Diu, sí. Doncs parlem-ho, i vam posar-nos-a i vam dir, doncs no està en descabellar la idea. Uh-huh. I va sorgir així, ni més ni menys. A partir d'aquí, potser abans de l'abril, el 19 d'abril, que es van iniciar les emissions, que després tu explicaràs, que va ser una anècdota interessant, doncs es va plantejar tot. Primer el local...
Uh-huh. De Sant Enric.
Exacte, la família Font, el Carles Font pare, uh-huh. Tenia un local a la part de Sant Enric, que diu, vam parlar amb ell i diu, pues ja us ho cedeixo, no?
Sí, sí. Com un escalonet de madera,
sí, sí, que una escala cutre d'aquelles, perillosa i tot. I bé, doncs per allà entràvem amb un corralador fosc, una cosa que comportava molt algun convidat, quedava, és a dir, que aquests se'n foten aquí, se'n foten dos trets o on s'aquesten aquí.
El estudio era oficina.
Exacte, era tot. Va, vinga, doncs, algú que sapigués de paleta, uh-huh. que ara no recordo el nom, doncs sí, vam aixecar, perquè el local era excessivament gran i es tractava de fer un estudi mínimament insonoritzat, i a partir d'aquí, doncs, que buscar el paleta i que rebossés allò, que aixequés les parets, sí. Vam anar a buscar una porta vella por ahí, no sé on, que servís de porta, vam parlar amb algú que es dediqués al tema de d'ous del poble.
Sí, sí.
I vam...
Per insonoritzar con la caja de los huevos.
Exacte, i ho vam comprar, o ens van cedir el que fem servir per posar els ous, a les parets, vam insonoritzar, que allò era insonoritzar. I l'estudi era... El control estava en una banda de la taula, no com aquí, que hi ha un vidre insonoritzat i una sala estupenda, sinó que era tot junt, hi havia el control i el que parlava davant. Vull dir que així de senzill i així de pràctic, amb els plats Lenco, em sembla, o no, pitjor encara, els Lenco van ser posteriors, eren plats d'ús personal de gent que s'havia afegit al tema, i els Lenco van vindre posterior, que ja era una certa rellevància, no?, de marca, i alguna platina que servia per posar les cintes.
Y Jaume, y vosotros lo teníais todo preparado para decir, cuando volvamos de la después de las vacaciones de Semana Santa, arrancamos todo,
iniciamos les emissions.
Y os fuisteis de vacaciones, ¿no? Pensando...
Sí, va, venga, descansem uns dies i...
Ya está toda la idea puesta.
Exacte.
Todo montado, cuando vengamos...
Y cuando vam tornar ya estaba funcionando.
Y entonces cuando yo le...
Era una mica anarquia. Això, vull dir que era tan assembleari, tan...
Le he mandado un correo a Jordi
sí,
Font,
sí,
explicándole que si quería venir,
sí,
y dice,
sí,
bueno, ya con quien
Jordi...
vaya, ya hay bastante, pero me dice, y leo textualmente
sí,
lo
sí.
que él me ha puesto, dice, la parte no oficial del arranque de la radio nos la manda vía email nuestro buen amigo Jordi Font, y lo leo textualmente. Siempre detrás de la historia de los hechos hay las pequeñas historias personales. Cuando se habla de la radio en Ripollet se olvida siempre la primera semana. Si bien es cierto, ni siquiera podría denominarse periodo de pruebas. Fue en plena Semana Santa el inicio, con cierta alevosía. Como la radio estaba en mi casa y había un montón de gente joven que había participado con mucha ilusión en la construcción y el trabajo de instalación y acondicionamiento, algunos vinieron a verme y me dijeron, estamos de vacaciones, ¿por qué no empezamos ya a emitir? La impaciencia nos devoraba, no digamos la ilusión y las ganas. Así que le di al interruptor del emisor y venga. No sabíamos ni lo que iba a pasar. Pensábamos que todo quedaría entre los que sabíamos que existía esa frecuencia. Y para sorpresa se armó la revolución. Empezó a circular la noticia de boca en boca que había una radio en Ripollet. Entonces el pueblo era más pequeño y la gente se conocía más entre todos. Y así fue. Todo el mundo andaba buscando en el dial, donde aparecían unos locutores medio adolescentes hablando y poniendo música. Allí cualquiera decía la suya. La libertad era total. Como entonces los jóvenes de aquella época todos éramos anticlericales y de izquierda, pronto nos llegó el cura que se había quejado de nuestra irreverencia en plena Semana Santa. Pero solo fue una queja. Entonces la iglesia no era tan carca como ahora y la gente era más abierta que ahora, no tan manipulada. Así fue como el estudio se llenaba de gente a la que le habían dicho que había una radio en tal lugar. Venía y nos miraban embobados como si el micro fuera algo milagroso. Nos habían escuchado en sus casas y querían comprobar que eso era real. Algunos venían y se iban después de satisfacer su curiosidad, otros se quedaban sentados en el suelo escuchando horas y horas y diciendo la suya. Nos traían comida, bebida, las emisiones eran unos maratones de horas que duraban hasta las 3 o las 4 de la madrugada, hasta que nos cansábamos. Me gustaría recordar toda la gente que pasó por allí, pero es que ya no recuerdo, eran tantos: Jordi Voltà, Santiago Molinero, Jordi Ayepud, Ángel Martínez. Algunos estaban en el proyecto desde el principio, otros vinieron a escuchar la radio y parece que ya nunca más se despegaron del micro, como Jordi Ayepud. Todo fue espontáneo, ese fue el principio. Cuando llegaron mi hermano y Joan Puig de sus vacaciones, me llevé una leve bronca, pero no pasó de una reprimenda cariñosa. Un abrazo a todos. Esto es firmado Jordi Font Balló.
Correctíssim, sí.
¿Cómo fue esa reprimenda?
No, vull dir que va ser una cosa entre amics i, va, t'has passat, i que no ves que volíem... Si ningú sabia que tenien que fer una campanya de, com a mínim anunciar, però bueno, ja està fet, no va passar d'aquí. I el Jordi, nosaltres érem joves, ell era més jove, no? Ja ho diu, que, i l'esperit aquest, doncs, va decidir, doncs, vinga, va, engeguem. Va ser així, però bé, no va passar d'aquí, i senzillament, doncs, després, en vez de dir, bueno, de dir propera inauguració, vam dir, Ripollet ja té més ràdio, i ja està treballant, i bé, després el que vam començar ja és fer uns horaris, que primer vam començar amb els 5 o les 6 de la tarda fins a les 10, uh-huh, i progressivament vam anar
per la mañana.
Ah, exacte, vam anar recuperant la... agafar tota la franja.
En Calle San Enrique sempre estuvimos sempre fue por la tarde.
Sí, fins sí. que no vam fer un plantejament ja més serio, que la cosa rotllava, que agafava estructura, que hi havia gent, tot era altruisme total, uh-huh, tot, des dels tècnics, des de tot amb els col·laboradors, tot era altruisme total, vull dir que era i gent que tenies que dir que no perquè no hi havia més hores, mm-hmm, perquè és clar, doncs, i a partir d'aquí, doncs, vam fer el pas de muntar uns estudis una mica més de cara i ulls al carrer Calvari. Uh-huh. Carrer Calvari,
sí. Àtico. Sí, i sin exacte, el àtico, ja, estava la caja d'ahorros de
i allà doncs
tres àtico.
Vam muntar ja un estudi, ens el vam muntar nosaltres, sí, també, sí. Parets una mica més rectes, insonorització, una mica més tot, la separació dels, del control, la locució, amb aparells...
La insonorització també tenia, era cojonuda, també tenia huevos.
També.
Sí, també tenia, sí.
No recordo. Sí. Doncs, sí, després ja era una certa cara i ulls, no?, de dir, bueno, tu, no podem anar pel món d'aquella manera. A més a més, estàvem en un punt estratègic de Ripollet, en la zona més alta, pràcticament al carrer Calvari, a dalt d'un àtic, i l'antena, doncs, que es va col·locar, i sortíem en aquell temps, no recordo si eren 50 watts, que no és una cosa que... Però bé, el lloc, com era tan estratègic, gairebé cobríem Ripollet al 100%.
I en un momento se pensó en poner una sintonía y se cogió de las 5 marchas que había hecho el inglés Edgar, se cogió una de las 5 marchas de Pompa y Circunstancias. ¿Por qué se cogió aquella pieza?
Jo no recordo gairebé, però amb el Joan...
Eso fue Joan,
sí. Que era una marxa inglesa... Sí. Inclús una mica monàrquica, no? Que sí, inclús contra els nostres principis, no? Però no sé, era... Sí, el motiu exactament va ser de que era una marxa que semblava com si no s'acabés.
No era larga. Era larga. La pieza era muy larga.
I,
no?
Exacte, i, bueno, sí. Això ens servirà per preparar una mica el trasto.
Així me lo contava.
No sé, si...
Si me lo contava, sí, Joan.
Exacte,
no,
vull dir que...
Que no estarà escuchando, no puede venir.
Truca'l, que ell, jo, la memòria, amb 30 anys, se me'n va una mica. Sí. He repassat el llibre, però, bueno...
Ja... Escuchem un poco la sintonia que poníamos en la ràdio.
Sí.
Vamos a escucharla. la sintonia de, sí, senyor, de Ràdio Ripollet.
Sí. M'ha fet memòria d'aquesta sintonia que tantes vegades havia escoltat,
sí, sí,
i que ara feia anys que m'escoltava. Sí, sí.
Oye, la financiació de la ràdio, sí, com?
Bueno, pues, mira, després ja teníem, si el primer local era cost zero, perquè era cedit per la família Font, un senyor Carles Font, el pare d'un dels iniciadors, doncs no pagàvem res, no sé si li donàvem alguna cosa, testimonial de la llum o alguna cosa així, molt poca cosa. Però després ja vam llogar al local del carrer Calvari, a l'àtic, i esclar, després ja tenia un cos, i bueno, a part doncs, de comprar algun material ja de més qualitat, de plats nous, de platines, de material doncs, amb certa garantia que no et quedessis penjat en un moment altre, no? Doncs això vol dir que vam ja de dir, hem de buscar peles d'on sigui, que aquell temps eren peles, no eren euros, i bueno, doncs vam començar les rifes de Nadal, que més...
publicitat.
Publicitat.
Sí, per exemple, doncs... la cunya aquella famosa, ah, sí, de la fotocopiadora.
Sí, sí, vam passar a canvi, vam fer un... amb la casa Minolta i vam passar, no sé si 10.000 vegades una falca per pagar la fotocopiadora, no? No sé, 10.000, una borrada, vam estar anys passant aquella Minolta, la fotocopiadora con zoom, tenia una música així i la vam pagar a base de publicitat, no? I aquest la publicitat va costar molt, no? Encara el comerç encara era reticiu i reticent, no? A invertir en els temes de publicitat a la ràdio i doncs feia molt la sensibilitat, sortejos, no sé si el bar de Nadal, la rulot de la festa major, que també fèiem un sorteig,
sí, sí,
allà.
Sí, sí.
Bueno, imaginar-se les mil i una per cobrir les necessitats més bàsiques, que era el lloguer, la llum, l'aigua, i després, clar, com anàvem ampliant programació, ja, sobretot els tècnics... que volia, requeria una certa exigència d'horaris i de tal, doncs també donar-los alguna cosa. Recordo, i faré memòria del Víctor Dieguez,
sí,
que avui és regidor,
Víctor Dieguez, sí,
que és regidor de...
Sí, sí.
Del Partit Popular,
sí,
no?
Sí.
I que va ser un dels primers controlats que em sembla que li donàvem, no sé si eren 14 o 15 passades l'hora,
sí, sí,
que ara són 10 cèntims, sí, menys de 10 cèntims.
Sí,
bé,
sí,
parlem,
sí,
del 83, no?
Sí, sí.
I ara el Víctor Díguez m'ho ha recordat, sí, perquè de vegades ho recordem, no?
Sí.
I era un nano sí, de 14 o 15 anys, no?
Oye,
o 16, no sé.
I havia subvenció municipal en aquella època, tot esto? No,
inicialment
esto
no. Inicialment sempre... va ser, i continua sent, jo sempre dic que està brallada la llibertat amb les institucions, no? Hi ha un cert tira i afluixa, no? I ja l'Ajuntament, als nostres inicis, al mig any, va intentar, l'Ajuntament de Ripollet, va intentar, i me recordo que hi era la regidora de Cultura, era la senyora Rosa Domenjó, ja va intentar fer una emissora mancomunada en Cerdanyola, que va ser un fracàs total,
sí,
perquè nosaltres érem, o Ripollet era un repetidor de Cerdanyola,
sí,
malament, sí, ja comences,
sí,
malament,
sí, sí, l'emissora que llega,
es deia, no sé si es deia Antena Directa,
sí, sí, Antena
o
Directa
o algo així, no?
Sí, sí.
Malament, esclar, la gent de Ripollet volem ser nosaltres i no volem ser un repetidor de ningú. Res, els dos anys va fracassar. Tot això doncs equivalia mantindre'ns la nostra independència, volia dir, doncs, tindre una certa reticència a l'hora de les subvencions. Posteriorment van vindre. Miserables, com sempre, però van vindre.
I el lugar on ha estat la ràdio fue Sant Enrique.
Sant Enric, Calvari... i
després de Calvari vinimos a aquest edifici.
Exacte, després de la primera de tancament per part de la Generalitat, uh-huh, vam estar en aquest mateix edifici amb un quarto que ens va cedir el regidor de Cultura, que era Miquel Estapé,
uh-huh,
en un quarto de baix, i això volia dir reduir, perquè allò no sé si ho teníem precintat i no sé què, bueno, una història d'aquelles, tot estava allà, no? Però des d'allà no podíem emetre al carrer Calvari, i al final amb l'Ajuntament, que ja van ser els inicis de la negociació, que ells legalment sí que podien tindre una freqüència, I bé, doncs ja va ser el primer acord. Va, vinga, i vam començar des d'aquí, vam estar mig any des d'aquí fins que es va regularitzar aquest acord, i després l'Ajuntament ens va cedir la freqüència, que és l'actual, que és el 91.3, perquè inicialment estava en el 95. El 95.
Sí, sí.
Vam tindre que desplaçar-nos perquè em sembla que va sortir RAC 105. T'escombraven, no? Aquestes t'escombraven. Tu buscaves algun espai entremig d'algú que no molestessis massa, perquè si molestaves després ho tenies fotut, i buscaves un foradet per allà sense molestar massa, perquè a la mínima denúncia doncs et venien i et xapaven i amb risc de fotre't alguna multa. I posteriorment, quan ja vam formalitzar l'acord amb l'Ajuntament, de cedir-nos a la freqüència, després vam tornar al carrer Calvari. Uh-huh. Vam tornar allà, i des d'allà doncs ja, bueno, amb alguna cosa de subvenció. De subvenció parlo de 200.000 peles l'any. Sí. No, subvenció volia dir 200.000 peles, de, serien 1.000 i pico d'euros ara, no? Vull dir que a l'any, eh?
Sí.
Bueno, però bueno, nosaltres dèiem, algo és algo.
I además empezaba a emitir por la mañana.
I després ja vam començar a emetre tot el dia.
I sábados i domingos.
I dissabtes i diumenges, sí. Interrompidament, sí. Mm-hmm. Vull dir que ja va ser... ja com agafar-ho bastant no professional, perquè encara venia Paco Lozano, altra cosa que feia els matins, Òscar Cardona, que feia els matins, venien voluntària i altruistament. Òscar Cardona venia des de Barcelona, que feia els matins Bon Dia Ripollet, començava a les 8 del matí.
No dava el tiempo también el que estava aquí en el matadero, donde estava la radio, que estava en el matadero,
el pico.
No dava el tiempo.
Però sí que necessitava doncs d'una certa mínima economia per comprar discos. Bueno, tot un muntatge, i els controls, sobretot els controls.
Aquí podríem...
Dèiem que aquests...
Que tenien que cobrar alguna
cosa. Deia allò de 14 pessetes l'hora, que 14 pessetes són ara 10 cèntims, menys de 10 cèntims.
Perquè muchas veces salíamos por ahí y las pilas no las comprábamos nosotros.
Ah, exacte, però, Ángel, que tinc a dir a tu, de les cintes que has comprat, de les piles que t'has comprat, dels telèfonos que has pagat de casa teva per concertar entrevistes, que t'haig de... Bueno, vull dir que...
Bueno, y también teníamos un programa allí, eso fue pionero, ¿no? Petit.
Miquel Petit, Petit. Ah, perdona.
No, Jordi.
Jordi Petit. Sí, home. Miquel Petit és un company.
Sí, un company també de por aquí de Ripollet. Fotógrafo, sí.
Excel·lent fotògraf. Sí.
Jordi Petit.
Sí, home, que treballava de coordinador aquí, al Centre Cultural de Ripollet, i, bueno, li vam oferir, doncs, una... va quedar parat. Que per primera vegada ell deia que tot Catalunya, i no sé si de l'Estat, es feia un programa amb una emissora gai.
Ai, un programa gai en una emissora.
Amb una emissora. No, l'emissora no era gai. No era gai, eh? No, digues-hi. Va quedar parat, però va acceptar el repte.
Sí.
Va acceptar el repte, i el Jordi Petit, doncs, va fer el seu programa... Sí. Durant més de 2 anys.
El programa este daría para mucho. Tendríamos que estar aquí 2 horas, porque hoy hace 19 años y estamos de fiesta. Pero ahora vamos a ponerte una pieza, a ver si te recuerda a ti algo. Esta. Thank you. Què, Jaume?
Bueno, mira.
Bé. Què te suena?
Records entranyables, de llargues hores de debat i de tertúlies,
Este era un programa que lo llevabas tú.
Sí. Va ser... bueno, el Parlem-ne, que era...
Parlem-ne, sí.
Parlem-ne, no sé. I allí se'm va córrer aquest nom, no sé si... O hi havia un programa a Ràdio 4 que es deia Parlem-ne, potser, i me'l vaig mig copiar. I, bueno, era el programa de debat de la casa, no? Cada setmana presentaven un convidat o diversos, o debats, o històries sobre temes, ja sigui la OTAN, que en aquells temps hi havia el tema del referèndum, ja sigui, jo que sé, ara no se m'ocorreix, no?
Sí, tema actual i tema que arriba,
que d'on passaven constantment convidats i, bueno, que em van passar moltíssims, perquè vaig estar gairebé 10 anys fent el programa i bueno, estic, bueno, bastant satisfet amb el sentit de que va aconseguir un prestigi i sempre els convidats, doncs, que sempre tenien l'atenció de vindre i més o menys amb un nivell que vaja, per meva penosa, vull dir que no, jo no, mai m'he volgut fer passar per locutor perquè
eren debates,
hi havia la voluntat i suposo que amb la voluntat sí. I amb les ganes, tot sí. Va endavant.
I los debates electorales?
També.
Sí.
Des de els primers que vam fer, les segones municipals, perquè les primeres del 79 no hi érem, les segones que van ser 83, doncs ja vam fer el primer debat a dins de l'estudi, perquè no ens atrevíem a sortir, i els posteriors ja els vam fer en llocs públics, aquí mateix, i a les diferents sales, doncs, que hi havia en aquesta casa, sí. Ja inclús amb unitats mòbils, perquè esclar, als inicis això, sí, també va haver-hi unitats mòbils, una mica cutres, però hi eren.
Com era l'unitat? No, com era l'unitat mòbil, sí, aquella, sí. de la pila del camió, la bateria del camió.
Res, va ser, no sé si era 82 o 83, no? Però van vindre a inaugurar el camp de futbol de Ripollet, sí. I venia el president de la Generalitat, Jordi Pujol, no? Sí. La ràdio no hi ha de ser, hi faltaria més. Faltaria més, i allà hi érem, i bueno, i com ho fem, no?, per prendre la llum i tot això, no anem amb un cable, no sé on, de 200 metres, no?, si aquest home es mou, o de, jo què sé, i el Joan, que és el tècnic i el cervell de l'escola.
En esto sí que ha sido el arma de la ràdio.
Una bateria de cotxe, diu, una caixa amb dues cordes,
sí.
I s'enxufa aquí, i no sé si amb un transformador, ja provem, sí. Funciona, doncs...
Hola.
Cap allà.
I allà fot el locutor,
els guardaespatlles,
Pedro Melenchón.
Els guardaespatlles del senyor president. Quan van veure aquella caixa, van dir, aquests paios porten aquí alguna bomba per matar-nos a tots, o què? I quan van veure, i en el llibre hi ha alguna fotografia.
Sí.
No sé si l'apreciaria ara.
Por aquí hay alguna, sí.
Que l'entrevista la va fer el Jaume Agustem.
No, la entrevista... Bueno, la inauguració està aquí, sí. I està el Pedro Melenchón.
Pedro Melenchón
està aquí, sí.
A dalt hi ha una fotografia també de...
Aquí està Argenter, està Carlos Font... Jordi Alleput,
aquest és el secretari del Pujol.
Del Pujol, sí, de Jordi Pujol.
I sí, el 82, el 82, sí. I bé, vull dir que vam estar-hi en directe. Aquell va ser, potser, el primer... No, el primer directe que recordo jo, que ara va ser més cutre. Més no es pot ser. Ja és impossible. Va ser la vaga de Mir Miró. La manifestació.
Sí.
Que feia 4 dies que havíem engegat.
Sí.
I es va fer amb walkie-talkies autèntics d'aquests de joguet dels nens. És increïble. Però amb walkie-talkies, de joguet no, però algú ens va deixar uns walkie-talkies, això que portava abans amb una antena a la policia, que no sé si sentia res, però bueno... Ho vam fer-ho, sí. Més cutre encara,
sí.
Sense micròfon, amb un walkie-talkie. Dius, bueno, ja... Però ho fèiem, Àngel. I tu saps que...
No, se hacía eco, y una ilusión, una lucha y...
A volta hi havia alguna
cosa... Donde no llegaba la pena, estaba la ilusión.
La imaginació.
La imaginació i la ilusió.
I després l'aportació de molta gent a nivell tècnic, cases comercials, sí. Recordo de Ràdio Agustems, per exemple...
Bueno, sí, 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 les sé que no ajudaven.
Ja m'ho pagareu.
Sí, sí.
Hòstia, que ens faria falta. Ja m'ho,
sí, sí.
Ja m'ho pagareu. Va, vinga. Hi havia aquest feeling, aquella novetat, no? Eren uns anys on hi havia, al Vallès hi havia 4 emissores comptades. Mm-hmm. Que el Vallès era l'inici de lo que ha sigut posteriorment, que no hi ha poble, suposo que hi hagi emissores, si no hi ha tele, no? Mm-hmm. Doncs en aquell any no era així.
Nos vamos a ir a otro tema. Bueno, la rulot de la Festa Mayor, sí. También, que se ponía cada año. Todo aquello es que se nos va el tiempo, pero sí. Queremos también hoy anunciar que mañana a las 10 está Jordi Savall aquí en Ripollet.
Ripollet.
Y que, vamos, es un acto programado por la Asociación de Espectadores. Y Jordi Savall, saben que es internacionalmente conocido. Él es un violagambista, director de orquesta, musicólogo, especializado en música antigua. Y quisiéramos una pieza de la que él ha hecho unos arreglos de música antigua, y vamos a escuchar un trozo de una pieza de Jordi Savall, que es de la ensalada, la bomba. Bueno, y aquí está Jordi Savall, que mañana está aquí en Ripollet a las 10 en el Teatre Auditori, y que ya lo saben, algo...
No nos lo pueden perder.
No nos podemos perder. Tampoco se pierdan que el sábado en el Parque de los Pinatons, por allá arriba, hay un taller solidario de Sansara, programa allí una especie de fiesta, bueno, fiesta y actuaciones. Es para una actividad gratuita, pero con el objetivo de recaudar fondos para la ONG Forum Solidari. Esto empieza a las 10:30 y habrán unos talleres a las 10:30, a las 11:30 otro, y a las 12:30 comienza otro. No se lo pierdan, porque vamos, yo hasta voy a ir yo, de verdad, Jaume.
Sí.
Es muy interesante esto. Vamos a ver, los domingos también en la radio.
Sí, el domingo, bueno, era... també un dia important, que nosaltres consideram que es tenia que emetre i no matia més perquè potser no podíem, no? Però bé, el diumenge també hi érem, i sobretot el dematí, que hi havia molta activitat esportiva, doncs es tenia que estar tot arreu, es tenia que estar al camp de futbol, al pavelló municipal, on hi hagués una activitat, si hi havia una carrera ciclista, si hi havia una carrera del que sigui.
I ho fèiem en directe.
Sí, 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 ho fèiem en directe, i amb telèfonos,
una unitat mòbil en el campo de futbol,
exacte,
otra la línia microfònica en el pavelló de ara del Joan Camp,
exacte,
el
pavelló de una línia de telèfon
i otro walkie-talkie d'eso de que cógete la posició i gánate la vida, sí, en el campo de la industria,
exacte. I no teníem la tecnologia, sí, sí, d'ara amb els mòbils que
estàs... nosotros, i Ramon en el estudio, no? Ramon dentro i sí, nosotros, sí, jo en el campo de
coordinador, futbol, el Ramon i bueno, tot l'equip d'esports, que em recordo,
sí, sí,
recordo que bueno, hi havia Juan Serrano, Patricio Sánchez,
sí, sí,
que són avui, estan en el món de la comunicació.
Jordi Llepuz.
Jordi Llepuz, també en el món de la comunicació.
És també el Jordi...
Recordar això.
Jordi este que sale ara en TV3, que va con el Barça.
Jordi Grau.
Jordi Grau, que vino i hacía el hockey.
Exacte, exacte.
Sí, perquè jugava al hockey.
Sí, sí, sí. Sí. Recordar aquesta... No, aquesta tasca tan important que sí. va ser Ràdio Ripollet,
sí.
de fer de professionals.
Ahí está. Esta era una pregunta que llevava por ahí.
Un equip sí, de xavals que estaven estudiant i nois i noies que estaven a l'Autònoma, Ràdio Ripollet els donava la primera possibilitat de parlar davant d'un micròfon, de preparar, bueno, que teníem informatiu diari, que teníem a nivell d'esports el diumenge o el programa d'esports el dilluns. Aquests que avui hem nombrat, que la llista seria
larga,
interminable.
Està Juan Antonio Santiago,
la Vanessa Raja, el Javier Bonastre, és que ara sap greu.
A ver, está Nicolás Valle, que en estos momentos está en la biblioteca presentando el libro.
Àngels Leiva.
Leiva, sí, sí.
Leiva, és que ara em sap molt greu que em deixaré moltíssima gent. Gent que va tindre l'oportunitat a través de Ràdio Ripollet de fer-se com a professional i fer aquest pedigrí mínim que quan vas a un lloc dius, sí, tinc el títol, però quina experiència? Doncs allà, sí, sí. I si s'equivocava, com s'equivoca tothom, doncs no passava res, i l'endemà es feia millor. Sí.
Esta era la pregunta que tenía Radio como escuela de profesionales y gente que ha pasado por la emisora.
Sí.
La verdad que estaríamos mucho. Bueno, es que nos perdonen los que no nos podemos.
Exacte, ara em sap greu, no he portat una llista, sí. Però contaria pel cap baix entre 25 i 30 que avui estan treballant al món de la comunicació.
I los cierres de la emisora.
Ah, aquests. El primer ja l'han dit. El primer va ser... cap al 80, no ho recordo, tindria 87, 88, quan vam vindre aquí mig any des del Centre Cultural.
Sí, sí.
Centre Cultural, l'edifici on està ubicada avui Ripollet Ràdio, i des d'aquí vam estar mig any fins que vam tornar al carrer Calvari. Aquest va ser potser el més lleu, i el posterior i el definitiu de Ràdio Ripollet va ser l'any, no em recordo.
Sí.
Fa 15 anys.
No recordo, ja sí.
Fa
15 anys,
oi? Sí. I després doncs va ser una actitud lamentable per part de l'Ajuntament, que sempre li hem criticat, doncs, que no... Bueno, vam fer per la Festa Major, si te'n recordes, Àngel, vam fer aquella moguda des de la caravana, exacte,
en el taüt.
Des del vam Ràdio Ripollet, vam recollir més de 5.000 signatures en 3 dies demanant la reapertura, perquè la freqüència, com he dit, era cedida. Després l'Ajuntament, pel que sigui, ara seria llarg explicar, la va voler recuperar, i això volia dir doncs la mort o el control, que és el que nosaltres sempre hem estat en contra, del control per part de la institució política, sigui ajuntament, sigui del mitjà. I nosaltres, al negar-nos això, doncs, clar. Després de les 5.000 firmes recollides i de la moguda de Taül, de Taül amunt, avall, a la Rambla, amb l'Ernest Sánchez tocant el timbal de Setmana Santa.
Sí.
I va ser una mogudeta guapa, no? Encara, si Carles Ferrer ara no hi és ja, pobre home.
Quinto mío.
Y bueno, mira.
No, pero fue que no iba ni en contra de nada.
No.
En contra de lo que
ell va, que ja no estava massa bé de salut, doncs va com una intuïció, ni molt menys.
No, ni mucho menos.
Senzillament era reivindicar la vida de Ràdio Ripollet.
Sí, porque porque la libertad de expresión antes y ahora. Yo creo que, vamos, yo por el tiempo que llevo allí, a mí nadie me ha dicho lo que tengo que decir, pero ni allí ni aquí, ni en la revista, ni
exacte,
en nada.
Exacte, jo voldria que algú digués, a veure si alguna vegada algú se li ha dit què és el que ha de dir, què és el que ha d'escriure, què és el que posteriorment, doncs, un any del 84 vam engegar el projecte de la revista Ripollet, també, a veure si algun dels professionals que ha passat per la revista o algun dels col·laboradors alguna vegada se li ha dit què és el que ha d'escriure, què és el que no ha d'escriure, què és el que ha de dir, hi ha hagut llibertat total, respectant, demanant el respecte doncs, a les persones a qui va dirigir l'escrit o la crítica o que sigui, però que sempre crec jo, i m'ho miro des d'aquest punt de vista, que hi ha hagut llibertat total i respectant sempre a tothom. Ara, ja sí que hi ha hagut la llibertat de crítica, faltaria més, no?
Uh-huh. Oye, ¿en la revista se sigue ahora esa idea de escuela de futuros profesionales?
Sí, sí, sí.
Hay estudiantes de periodismo...
Avui dia és evident que la ràdio...
Se sigue la idea...
La ràdio aglutinava a molta més gent,
sí.
La revista no pot aglutinar tant de gent, però en aquests moments la revista Ripollet té dos estudiants de periodisme més els que el director, que és un professional, i dos professionals, i després dos estudiants de periodisme.
David, que
David i l'Albert, que sí, són els treballadors que estan en nòmina de la revista Ripollet i que són titulats de periodisme, més dos becàries. Evidentment que la revista no don per més, la ràdio don per moltíssim, per tindre moltíssima gent. Ah, tens un fotimer d'hores i tens més cabuda. Aquí la revista doncs està tot més encasillat i no hi ha la capacitat d'absorbir o de tindre doncs 7 o 8 becaris, no?
Perquè... Sí. I ara te pregunto, la revista de Ripollet, present i futur, nous projectes?
Bueno, la revista, estem en el número 729. Ens queden 6 minuts, Ángel.
Sí, nos queden 6 minuts, sí, no, que tenia una pieza así. Ahora, tenía una pieza aquí,
acabo.
Era el Agur Jaunak. No, digo la pieza que sí. No la vamos a poner, porque el que quiera que venga mañana, que venga mañana a las 6, aquí al Centro Cultural, porque va a cantar la coral. A las 6 de la tarde, mañana.
Y
también, yo también, sí, estoy en la coral también.
Sí.
Entonces, no, por esta pieza no la vamos a saltar y la pondremos después la última.
Sí, la vida de l'associació Ràdio Ripollet, després d'intentar durant 2 anys conviure ajuntament d'associació, al final, doncs, pel bé de tothom, vam decidir abandonar el projecte, que vam estar 2 anys aquí, en aquest edifici i en aquests estudis, no tan macos com ara.
Sí, sí.
Ara estan millorats i crec que a nivell tècnic en millors condicions. Però bé, és el que hi havia, no?, fa 15 anys. I... vam continuar amb la revista, vam fer el projecte que abans la revista era mensual, la vam passar a setmanal, continuem dient Associació Ràdio Ripollet, que és el nom legal de l'entitat, però avui la marca de l'associació és la revista Ripollet,
la revista.
Que després d'estar mensualment vam passar a setmanal, vam passar a setmanal amb el format petit, que abans era el format de 10x4 i ara és el format més petit, i doncs estem en el número 729 amb una crisi de cap a què, no?
I com se supera?
Estem aguantant el tirón. Estem aguantant el tirón, tenint 6 persones contractades, local llogat i pagant impremtes. Em sembla que estem al corrent de pagos, segons la secretària, que és la Núria Raja, estem bastant al corrent de pagos i estem doncs aguantant el tirón. Doncs gràcies a un poble que ens dona suport.
Pues mira, cuando yo he dicho algo de que iba a ver este programa, tengo aquí unos correos que nos han mandado y dice: hola, muy buenas, saluda a los dos, se refería a ti y a Joan.
Sí.
Saluda a los dos de mi parte, solo por el hecho de aguantarse durante tantos años ya merecen mi respeto, son como un matrimonio de los de antes. Otro dice: muchas felicidades por el aniversario. Y uno más, Alén, desde Murcia, animándonos para que sigamos los 30 años más.
Joder.
Y 30 años.
No el conec, aquest Alén.
30 años.
No el conec.
És mi sobrino y es un enganchado también, ¿no? Como por internet te pueden escuchar, pues entonces se ponen allá.
Mira.
Y oye, esto es la ventaja también ahora, cualquiera desde cualquier sitio lo puede escuchar. Y cuando quieras después, pues está, se queda...
Véssim tingut això fa 30 anys, Àngel. Ai, Àngel, si t'haguéssim tingut això fa 30 anys, mare meva.
Sí. Pues hace 30 años, Jaume.
Sí,
estamos terminando. Di lo que quieras.
No, agrair-te a tu. Jo potser feia que no trepitjava aquesta emissora 13 anys, no perquè no volgués, sinó perquè mai ni em havia convidat ningú. Vull dir que no, t'ho dic. Suposo que jo no dec res a ningú, ni tinc amics com tu i altres, i em sembla que no tinc cap enemic. I que l'associació Ràdio Ripollet, doncs, amb la seva modèstia que ens va caracteritzar, doncs vam començar aquest projecte, i que ara doncs estem amb aquella mateixa il·lusió de fa 30 anys tirant endavant aquest projecte que és la revista de Ripollet.
Metemos unos compases de una música como un brindis, como un felicidades a la revista de Ripollet, a la Asociación Radio de Ripollet, porque hoy, esta tarde, 19 de abril de 2012, cumple 30 años. Fue, hoy era lunes santo, el lunes de Semana Santa en aquella época. Jaume, gràcies per venir.
A tu, Àngel, i saps que si no fa 30, potser 29 i mig, que tu també t'arrossegues.
Sí, sí, sí.
En el mateix projecte.
Me pillaste y rápido. Bueno, y me pillé yo también. Claro. Pues gracias, gracias a todos. Y ya lo saben, sean felices. Saben que cuesta lo mismo, que quien está a su alrededor lo agradecen más algunos. Y en control estado Jordi Puy, y os ha hablado Ángel Esteve. Un amigo pobre, que es lo que más dura. Tu